Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Estimat, què em passa aquesta nit? Et miro i és com si fos el primer cop.
Què és el que fas? Què és el que fas? Què és el que fas?
No em voldria parlar.
Però què fas?
Per a mi ets la frase d'amor començada i mai acabada.
No canviaràs, no canviaràs, no canviaràs.
Ets el meu ahir i el meu avui.
No ho faràs.
Ara jo sóc així, inquieta.
Ara si vols, pots intentar-ho. Digue'm que per tu només sóc un turment.
Veig com el vent que porta el so de les ones del mar.
Coses dolces, no me'n diguis més.
De vegades no t'entenc.
Del sol a les ones, pots parlar-ne si vols amb una altra. Les teves ones, jo puc escoltar-les quan es vull. De jugar si jo vull, quan jo tinc ganes, i després ja es veurà.
Una paraula més.
Paraules, paraules, paraules.
Escolta.
Bona nit. Sóc en Dani Fonoll, són les 9 del vespre i en aquest moment comença el programa A Cau d'Orella.
Paraules, 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 només dius paraules que no em diuen res.
Ah, sí, el meu destí.
Avui fem el programa número 121, setè d'aquest any. Molt bona nit a tothom. Avui, 20 d'abril de 2021, i ara a les 9 del vespre, fem el 14è programa d'aquesta sisena temporada. Continuem igual una setmana més amb el confinament comarcal. Diuen que perquè l'atenció als hospitals baixi, també perquè el nombre de vacunats vagi creixent, ja són més de 1,5 milió. Mica en mica tot es podrà relaxar i podrem tornar a poc a la vida normal. Però aquesta és una gran setmana. Celebrem Sant Jordi, un Sant Jordi diferent, però el celebrarem, no com l'any passat, que érem tots a casa tancats. Almenys podrem donar una volta, encara que sigui per la comarca, i amb molt de compte i seguint els protocols. Aquest és el bon moment del programa, aquell que saludem a l'Anna. Bona nit, Anna.
Hola, bona nit.
Què tal?
Bé, esperant la jornada de Sant Jordi.
Ja està aquí. Ja la
sí,
tenim.
Home, aneu donant tomb.
Anem almenys, sí. Almenys mirarem llibres i a veure si cau alguna rosa.
El que calgui, el que calgui.
Sí, també surti. I diu que farà sol, a més. I el Pau, bona nit, Pau.
Hola, bona nit.
Tot bé?
Sí, molt bé. També esperant aquesta diada, que almenys aquest any serà una mica més lluïda. Una mica
sí,
més...
podem donar una vol, no?
Una mica més Sant Jordi de debò, perquè si no, hosti tu, costa,
sí,
eh? De...
sí, vaya tela.
Vull dir, una cosa és viure amb les restriccions i tal, i evidentment respectar-les al màxim i mirar de fer tot el que ens diuen, però almenys una mica de tradició, una mica de festa, sí, sí, que ens deixin viure, també.
Almenys que la puguem celebrar. Si no, que la puguem celebrar i fem una miqueta de festa gran. Avui dia aprofitar, perquè ahir vaig veure la Marina i... una salutació des d'aquí, estava prou bé i bueno, va endavant. Vull dir que un record i un petó molt fort, Marina, de part del A Cau d'Orella. Entre tots mirarem de fer que surti un programa entretingut interessant amb totes i cadascuna de les nostres seccions habituals. Com cada any, una codinenca organitza un programa que farem en directe des de l'edifici de la farmàcia, on podrem escoltar la llegenda de Sant Jordi. Escoltarem poemes musicats i tothom que vulgui podrà llegir els seus versos preferits o allò que hagi escrit o li agradi. Si voleu participar, entreu a la pàgina d'Ona Codinenca i inscriviu-vos. Per als protocols s'ha d'organitzar correctament el temps i els contactes. Enguany sabeu que publiquem amb antelació els personatges o el motiu del programa, però si algú vol alguna cançó, algun fragment literari o li agradaria que parléssim d'algú, escriviu-nos el que vulgueu. Recordar que el programa es podrà escoltar a partir de demà a acaudorella.onacodinenca.cat i que estem a les xarxes al Facebook i a l'Instagram. Busqueu-nos com A Cau d'Orella, on podreu comentar tot allò que vulgueu i fer-nos propostes i comentaris. Seguiu-nos. Què va passar un dia com avui? Què celebrem avui? Doncs avui destacarem un únic fet que va passar amb aquesta data de 20 d'abril. El 1897, Barcelona va entrar en vigor el decret d'agregació, segons el qual els municipis de Gràcia, Sant Martí de Provençals, Sant Andreu de Palomar, Sant Gervasi de Cassoles, Sants i les Corts s'integren al municipi de Barcelona. Les agregacions municipals de Barcelona van ser un conjunt d'annexions de pobles limítrofes amb la ciutat de Barcelona, efectuades entre els segles XIX i XX. Durant aquest procés, la ciutat comtal va efectuar diverses agregacions totals o parcials de municipis i territoris situats al Pla de Barcelona, entre les quals destaquen les de 8 poblacions del seu entorn. Aquesta esmentada el 1897, el 1904 Horta i el 1921 Sarrià.
En iniciar-se el segle XIX, el terme municipal de Barcelona constava del nucli antic murallat, així com de diversos barris i sectors fora muralla. A l'est, la Barceloneta, que acabarà integrant-se a Ciutat Vella amb l'enderrocament de les muralles. A l'oest, apenes habitat, Montjuïc, amb el que esdevindrà el poble sec. I al nord, l'enorme descampat en què dècades després acabaria alçant-se l'Eixample. Més al nord encara, i a gran distància del cos murallat, incloïa també Gràcia, amb alternances fins al 1850. El Pla de Barcelona, paradoxalment, en la primera meitat del segle XIX, predominen les segregacions a partir del trienni liberal. El 1820, Santa Creu d'Olorda a Collserola s'agregava de Molins de Rei. Més endavant, i després de llarga lluita, també es constituïen en municipis independents tant les Corts de Sarrià, el 1836, segregada de Sarrià, com Gràcia, el 1850, segregada de Barcelona.
Doncs ja que parlem de Barcelona, anem a escoltar a Charango amb el seu tema Barcelona.
Vaig buscar un traç de vida pels carrers de la ciutat, on canta la història mestissa, filla de moltes meitats, les espines d'una rosa que has anat perdent. Busco amb tu alguna cosa que em recordi que ens en sortirem. Porto el so de Barcelona, que està fet de tants camins, de petjades de molts pobles, d'ultramar a terra endins. De la Cuba cantadora, gitaneta de la nit, de parrandes i revoltes dels que no sabem dormir. Del capitalisme tu la pots sentir plorar, ni anarquista ni indignada balla trista la ciutat. Barcelona poderosa, vella esclava del poder, busco en tu alguna cosa que em recordi que ens en sortirem. Porto el so de Barcelona, que està fet de tants camins, de petjades de molts pobles, d'ultramar a terra endins. De la Cuba cantadora, gitaneta de la nit, de parrandes i revoltes dels que no sabem dormir.
Durant el segle XIX es van produir les primeres agregacions a Barcelona de part dels municipis adjacents. El 1839, el barri d'Hostafrancs, amb el que esdevindria la Font de la Guatlla, pertanyent a Sants, va ser canviat per un sector de la Marina. El 1849, el 24 de maig, uns terrenys de Sant Martí de Provençals, on es bastirà el cementiri del Poble Nou. El 1872 es van incorporar alguns terrenys de Gràcia, ja que l'organització de l'Eixample va aconsellar variar la demarcació territorial per evitar sinuositats i s'establir una nova frontera al carrer de Provença. El 1889, el 17 d'abril, Barcelona es va agregar uns terrenys més de Gràcia i l'emplaçament previst per la construcció de l'Hospital Clínic i Provincial. Finalment, el 1894, el 18 de maig, es va agregar el sector de Fort Pius, pertanyent a Sant Martí de Provençals, en vista a construir el col·lector del Bogatell. D'altra banda, el 1890, Sarrià s'annexava a Vallvidrera, amb les Planes, fins llavors municipi. Pel mateix motiu, deutes impagables, el 1916 fou suprimit el municipi de Santa Creu d'Olòrdola, que hom dividia entre Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat i Sarrià. Tant Vallvidrera com el sector sarrianenc de la Santa Creu d'Olòrdola acabarien integrant-se al municipi de Barcelona el 1921 en produir-s'hi l'agregació de Sarrià.
Aquestes agregacions parcials foren motivades per raons estructurals i per especulació de terrenys. Però, a partir de l'enderrocament de les muralles i de l'inici de l'Eixample, l'Ajuntament de Barcelona va començar a valorar l'agregació total dels municipis del seu entorn, amb la finalitat de controlar, en millor mesura, la planificació urbanística d'expansió territorial que estava iniciant. Un altre factor clau va ser el procés desindustrialitzador sofert per la ciutat durant la primera meitat del segle XIX, en què la major part de les fàbriques es van traslladar a Sants, Sant Andreu o Sant Martí. Això va comportar la pèrdua d'una bona quantitat d'impostos que pagaven aquestes fàbriques que el consistori barceloní volia recuperar. A l'any 1876, l'Ajuntament de Barcelona engegà una política agressivament annexionista envers els municipis adjacents, amb l'objectiu d'agregar-los fins i tot contra llur voluntat. També mobilitzar interessos de classes. Així, el 9 d'abril del 1883, per iniciativa d'alguns propietaris industrials sencers, l'Ajuntament de Sants aprovava l'agregació Barcelona. Malgrat tot, l'oposició veïnal els obliga a fer marxa enrere i el 12 de juliol s'anul·la l'agregació.
L'actitud expansionista de l'Ajuntament de Barcelona provocà una forta resistència entre els altres municipis del Pla, que s'aglutinaren en una junta antiagregacionista de les poblacions del Llano. Ja el 1881, la pressió d'Horta, Sant Andreu i Sant Martí en contra de la construcció d'un nou cementiri en els seus terrenys havia provocat que aquest finalment s'instal·lés a Montjuïc. Des de llavors van abundar les protestes i manifestacions contra les agregacions, la més multitudinària de les quals es va produir el 7 d'abril de 1899, en què unes 40.000 persones es van manifestar enfront del govern civil. De qui parlem avui? Doncs bé, quan ja gairebé és un quart de 10 de la nit, anem a la secció habitual del programa i comencem amb una persona relacionada amb la música. Escoltem, per començar, un dels seus temes. Tina Cousins, que és la que hem escoltat amb el tema Forever, va néixer a Leigh-on-Sea, Anglaterra, tal dia com avui, de 1974. És una cantant i model anglesa que es va donar a conèixer gràcies al tema Mysterious Stasis, al costat de Sash, amb qui ha col·laborat en nombrosos temes.
El seu primer gran èxit va ser l'esmenat Mysterious Stasis, el 1998. Aquest tema es va incloure en el seu primer àlbum, Killing Time, a què també pertanyen els èxits Killing Time a Prey. El 2005 publica a Australia Mastermind, el seu segon i últim àlbum fins a la data. El primer single, Wonderful Life, és una versió del tema Wonderful Life, que el 87 va ser mundialment famós el cantant Colin Van Cormbe.
Doncs, per acabar amb aquesta cantant, escoltem aquest tema que estem dient, Wonderful Life. We'll be right back. Bueno, ara anem a la part del programa que avui realment em fa més il·lusió, perquè parlem d'una poetessa, d'una gran poetessa de casa nostra, que a més he tingut l'oportunitat de felicitar-la aquest dematí personalment. El dia 20 d'abril de 1921 neix Remei Puigdomènec Sans, filla de Joan i Maria al carrer de Sant Climent, número 6. És a dir, avui fa just 100 anys. Va anar a l'escola amb les germanes dominiques fins que va venir la guerra, moment en què la seva educació va quedar interrompuda. Durant i després de la guerra va haver d'aprendre a casa, a cuinar, a cosir i totes aquelles feines que els ajudaven a passar els dos dies. L'adolescència va ser trista. Just a l'edat de festejar, molts joves van anar a la guerra i alguns, tristament, no van tornar. Passada la guerra, van venir els primers enamoraments. Sabia ballar, però va resultar que cap d'aquells enamoraments va resultar. Ella tenia un amor de la seva vida en qui es va casar, l'Enric Valls. Ell era director d'una fàbrica a Navarcles i hi van anar a viure. Allà van néixer els seus dos fills, el Francesc i la Maria Assumpció. Després d'uns 10 anys, torna a Sant Feliu al carrer Esquirol, on aquest dematí he tingut l'oportunitat de felicitar-la. Instal·len 6 telers per poder treballar i alimentar la família. Pocs anys després, a l'edat de 55 anys, mor l'Enric. Sola, va treballar fins als 62 anys per sustentar la vida dels seus fills i pares. A partir dels 70, la seva vida es calma. Comenta que va poder viatjar i que això la va ajudar bastant. I a partir d'aquí, vida d'àvia, a veure els fills i els nets com creixen. El Roger em diu, que és el que m'ha facilitat totes aquestes dades per poder-la dir avui al seu net, que remarquem que ha sigut una vida de molt de treball i molt sense cobrar, degut a la situació que es va passar. Llavors, tinc el plaer de llegir un parell, de llegirem un parell de poemes, i el primer que llegiré es titula El meu poble. Espero fer-ho bé. Quan de Riells tu vas pujant, durant voltes i més voltes, et mirem el cim altiu per arribar a Sant Feliu. El veig alçat i orgullós, al damunt d'aquelles roques, tot dominant el Vallès com si d'un mirador es tractés. Si el viatger ve de Mollà i està fruint del paisatge, el veurà al fons d'un vall, tot rodejat de muntanyes. Sant Sadurní al vell mig com la proa d'un vaixell, la de Can Bosc i Solanes i també la del Farell. Jo no en veig cap de millor, m'estimo molt el meu poble i veig els dos campanars que s'alcen bonics i nobles. Un les campanes al vol i l'altre cantant-nos les hores. Sant Feliu, jo et vull veure sempre acollidor i actiu, amb l'aire pur i sa que un dia de fama et vas guanyar. I com aquell poeta digué, si vols estar bo i sa, a Sant Feliu t'has de quedar. Després d'aquest poema, voldria dedicar-li la cançó de Charango, que es diu El meu poble.
El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors. Ballen lluny els que avui ja no hi són, i entre les llums i el fum, ai, balla el nen que vaig ser jo. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit. T'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. Queda't avui a casa, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. Som-hi!
perdut pels carrers de matinada. El passeig, la plaça, la botiga de la mare. T'he guardat els tresors en mil cançons, l'escalfor dels veïns i els que han fet de mi qui sóc. I enmig de la nit t'envolta la plaça, tot és com ahir. Aquí el temps no passa, enmig de la nit t'envolta la plaça com quan érem petits, com quan érem petits. La vida balla descalça, que potser demà no ens podem trobar. Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà no podem ballar. Queda't aquí amb mi com si et quedessis per sempre. Són de foc els teus petons que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'or que abraça el rodamón i apaga el neguit avui que torna a casa. Són de foc els teus petons que s'encenen de nit i cremen la matinada. Són l'or que abraça el rodamón i apaga el neguit avui que torna a casa. De foc els teus petons.
Aquí, el bastó de Pelegrí. Amb bastó de Pelegrí i el serró ple de bellesa, anem seguint nostre camí, encara amb una ala estesa. Ens aturem en una branca de l'arbre de l'amistat, que té una flor tendra i blanca amb flaire d'eternitat. Aquesta flor té rosada i perfums tan transparents que hem quedat meravellats i ara ens guien els ocells. I podem volar més en l'aire, tot mirant-nos l'infinit. I sentim l'alè, i sentim la flaire d'aquest arbre tan florit. Encara amb una ala estesa anem fent nostre camí, el serró ple de bellesa i el bastó de Peregrí.
Jo crec que simplement sentir a la Remei amb aquest poema els seus 100 anys, perquè això l'hem gravat aquest dematí, és un plaer.
Jo només dic una cosa. On s'ha de firmar per arribar a ser centenaris amb l'energia i la vitalitat i l'alegria que té aquesta bona dona?
És, la veritat és que és una passada. És i a més, sense ulleres, sí, sí. Se li ha portat una placa i l'ha llegit allà mateix, en veu alta, perfectament. Mm. Vull dir que jo firmo ara mateix. Si ho saps, Pau, tots dos hi anirem, de ben segur. Doncs per liquidar aquest petit homenatge que li estem fent a la Remei, llegirem un altre dels seus poemes, aprofitant que és el dia del nostre patró, llegirem Les Rambles de Sant Jordi.
Les Rambles de Barcelona llueixen de cap a cap amb el bé de Déu de roses que perfumen la ciutat. És diada de Sant Jordi, per Catalunya estimat, que junt amb la Moreneta són els símbols més preuats. Ciutadans de Catalunya, conservem la tradició, mantenint les roses vives, perfumant nostra nació.
No ens resta més que tornar a dir Remei, moltíssimes felicitats i a fer-ne molts més. A veure si és possible. Que segur que sí. I bé, continuem. Hem acabat amb aquest petit homenatge amb la Remei i anem a per música, més música. Per tant, posem una cançó d'un autor que avui fa anys.
Solo una vez más, antes de marchar lejos hacia otro lugar, tenemos que hablar por una vez más para ver si podemos continuar. Eres mi obsesión y solo pido a Dios que mañana te acuerdes de mí. Solo una canción puede hablar de amor y contar las penas que hay en mi corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí. El recuerdo, para ser sincero, es por ti. Te fuiste sin decir adiós. Solo entre los dos, el odio y el amor existen en nuestro corazón. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música tan dentro de mí, el recuerdo, para ser sinceros, todo lo bueno y malo de la vida tiene sentido con la música. Música es alegría, también melancolía, paz, armonía y sueños, y el sabor de tus besos. Todo esto es la música que rodea tu cuerpo. Solo este momento me llena de felicidad. Todo esto es la música que llevo tan dentro de mí, el recuerdo, para ser sincero, es por ti, es por ti.
Serafín Zubiri, aquí acabem d'escoltar amb el tema Todo esto es la música, va néixer el 20 d'abril de 1964 a Zubiri, Navarra. Cantant, pianista i compositor sec, des del seu naixement. L'any 1987 va iniciar la seva carrera en solitari amb el nom de Serafí Zubiri, en homenatge a la seva localitat. Va passar 6 anys en orquestres de ball.
Els seus treballs van aparèixer sota els títols de Inténtalo, el 87, Pedaleando, el 88. El tema central va servir per la Sinfonia de la Volta Ciclista a Espanya, Detrás del Viento, de 1991, Lo veo con el corazón, del 92, a la que inclou la cançó Todo esto es la música, amb la qual va concursar a Eurovisió. Un hombre nuevo, al 95, que dona nom a la cançó que il·lustra l'experiència esportiva que va viure a l'Argentina quan va escalar el cim de la Aconcagua, a 6.959 metres. Colgando de un sueño, al 2000, el tema central va portar al nou de nou a participar al Festival d'Eurovisió d'aquell any.
El Nadal del 92 va cantar el tema central de la banda sonora en espanyol de la pel·lícula La Bella i la Bèstia. El 2010 va llançar un nou àlbum, Sigo aquí. Després de conèixer una miqueta a Serafín Zubiri, que segur que tots l'hem escoltat, anem a per un altre músic que va néixer aquest 20 d'abril.
Thank you.
Bé, quan falten ja 3 minuts per 3 quarts de 10, hem escoltat Tito Puente amb el tema Oye, cómo va, que nasqué a Nova York i morí a Nova York. Nasqué el 20 d'abril, tal dia com avui, el 1923, hagués fet avui 98 anys, i morí també a Nova York el 31 de maig de l'any 2000. Nascut com Ernesto Antonio Puente, fou un influent i reconegut músic de Latin Jazz i salsa. Fill de porto-riquenys instal·lats a Harlem, al Harlem Hispà de Nova York, estudià piano i orga, però es destacà fou en la percussió. Vibràfon, bateria, timbales cubanos i conga, fet que li valgué el sobrenom del rei de los timbales. També fou conegut com a The King of Latin Music. Inicià la seva carrera de músic professional als 13 anys, treballant en diversos grups locals. Després d'haver passat per l'orquestra de Nora Morales i per la de Machito al costat de Potato Valdés, la Segona Guerra Mundial el porta a allistar-se a la Marina. Allí coneix a Charles Spivak, cap d'orquestra i extrompetista de Glenn Miller, i aprofita per a familiaritzar-se amb la tècnica dels arranjaments i la composició.
Als 3 anys d'estudi a la Juilliard School de Nova York, de 1945 a 1948, constitueixen el final del seu aprenentatge i decideix formar la seva pròpia orquestra el 1948, amb la qual s'incorpora a la lluita per ser un dels grans músics protagonistes del mambo, que llavors emergia amb força en els ambients llatins de Nova York. Des de llavors, al dia modernitat i tradició, aquest músic extraordinari, compositor de molts talents del temes com Ran Can Can, Oye Como Va i altres, es converteix en un gran amenitzador i figura imponent a l'escenari i pràcticament toca la major part dels estils llatins, marcant-los amb la seva empremta personal. En els anys 80 intervé assíduament en el show televisiu del Bill Cosby i el 1992 protagonitza el film El rei del mambo. La seva música va influir decisivament en el desenvolupament de la música llatina, fins al punt que hi ha càtedres oficials sobre la seva manera de percussió en diverses universitats. Va obtenir 11 nominacions als Premis Grammy i va aconseguir-ne 4. També va rebre diverses condecoracions presidencials pel seu foment a la música popular i la seva labor educativa. Va fundar en els anys 80, de la mà de Joey Conzo i Roberto Rodríguez, el Tito Puente Scholarship Foundation, encarregat d'oferir beques a joves talents. A l'any 1997, Tito va enregistrar 50 Years of Swing, una recopilació d'èxits amb el qual va celebrar els seus 50 anys a la indústria musical. A més, va ser elevat al Saló de la Fama del Jazz al costat de grans estrelles com Nat King Cole, Miles Davis, Ray Charles i Anita O'Day.
Va ser el seu últim concert en públic al costat de l'Orquestra Sinfònica de Puerto Rico, quan se li va detectar una arrítmia cardíaca que es va mirar de corregir en una intervenció quirúrgica, però el seu cor no ho va suportar l'operació. Moria el rei de los timbales, un músic que, amb el somriure sempre en els llavis, es va guanyar el respecte dels seus contemporanis. L'última vegada que se'l va poder veure somriure va ser a la pel·lícula de Fernando Trueba dedicada al jazz llatí i titulada Calle 54. També va sortir el capítol dels Simpsons Qui va matar el senyor Burns, en què Lisa el convenç perquè es dediqui a ensenyar música a l'escola de Springfield. I ja per acabar aquesta secció del programa anem a conèixer un altre músic que avui sembla que no tenim gaires escriptors, l'única que tenim és local.
I was a child before life removed all the innocence. My father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could
another chance, another walk, another dance with him. I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never, ever end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside her door, and I'd hear how my mother cried for him. I'd pray for her even more than me. I'd pray for her even more than me. I know I'm praying for much too much, but could you send back the only man she loved? I know you don't do it usually, but dear Lord, she's dying to dance with my father again. Every night I fall asleep, and this is all I ever dream.
Acabem d'escoltar Dance with My Father, de Luther Vandross. Luther Rossoni Vandross Jr. va néixer el 20 d'abril de 1951 i va morir l'1 de juliol del 2005. Va ser un cantant americà de rhythm and blues, soul i gospel. Durant la seva carrera, Vandross va vendre més de 25 milions d'àlbums i va guanyar 8 premis Grammy, incloent millor interpretació vocal masculina de rhythm and blues 4 vegades. Ell va guanyar 4 premis Grammy en 2004, incloent el guardó per la cançó de l'any per a la seva Dance with My Father, coescrita amb Richard Marx i que acabem d'escoltar. Quin llibre ens recomanen avui? Doncs bé, quan falten 8 minuts escassos per les 10 del vespre, podem dir que divendres és Sant Jordi, com és tradició a casa nostra, dia de l'amor i dels llibres. I aquest amor es representa amb això, amb roses i llibres. Avui, al ser aquest programa molt proper al dia que més llibres es venen durant l'any, un dels nostres llibreters de confiança, el Marc de la Papereria La Plaça, està en directe amb nosaltres per fer-nos unes quantes recomanacions. Marc, bona nit.
Bona nit, Dani. Bona nit, Anna.
Què tal?
Molt bé, doncs bé, de tot a punt.
Estàs preparat per la marató d'aquests propers dies?
Sí, estem ja escalfant a la banda, que diuen, però bé, molt content perquè la gent està responent moltíssim i tenim molta feina, Dani, molta, 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 i la veritat és que, bé, doncs, com sempre, agraït doncs, que la gent pensi en el petit comerç i bé, creiem que donarem doncs, de sí i tindrem tot a punt doncs, perquè aquest Sant Jordi sigui espectacular.
Abans de dins els llibres, digue'ns quan obriràs aquests dies així una miqueta més especials.
Sí, doncs mira, aquests dies el que farem doncs, per fer una mica doncs, de recomanacions de tema Covid, que no s'aglomeri molt la gent i tal, doncs hem pensat doncs, de fer dos dies de venda. Faríem doncs, la prèvia, que dic jo, que és el dia 22, el dijous 22, ja tindrem també paradeta fora i podreu gaudir de totes les novetats que hi han. I com no, doncs el dia de Sant Jordi, doncs, com sempre, i sense tancar el migdia, és a dir, farem horari de 7 del matí a 8 del vespre. Vull dir que en qualsevol moment podreu passar per la botiga i veureu totes les novetats de tots els llibres que hi han exposat de totes les, per totes les edats.
Perfecte. I llavors, què hem de llegir?
Què hem de llegir? Va. Doncs hi ha molta novetat, Dani, amb el tema doncs, del confinament. És el que jo em penso doncs, que tots aquests escriptors han tingut bastant de temps per poder preparar les seves novetats. I enguany hi ha moltíssim llibre, molt, 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 doncs, perquè la gent es pugui adaptar a tot el que a ells els agrada. I, si us sembla, destacarem els més importants, els que s'estan ja demanant i reservant, sobretot, que no em quedi sense, sisplau, aconsegueix-me'l, perquè són llibres doncs, que, de veritat, doncs, han èxit de venda. Si et sembla, començarem pel que, de moment, està doncs, trencant tots els esquemes i que bé, està sent èxit de ventes aquesta setmana, que està començant, i és aquest del Acord Obert de l'Oriol Mitjà, d'aquest metge doncs, tan i tan mediàtic i crític moltes vegades amb el govern i amb les decisions que prenen doncs, per frenar la Covid. Doncs aquest Acord Obert de l'Oriol Mitjà és el que està ara mateix en el top 10 doncs, d'aquestes ventes. És un assaig, doncs, és la seva opinió en respecte al tema de la Covid. Continuarem també, si et sembla, amb un dels que políticament doncs, són els que es vendran més i és el del expresident de la Generalitat, en Quim Torra, que es diu Les Hores Greus. Ens parla doncs, també el testimoni doncs, de com el president doncs, de la Generalitat doncs, en els moments més durs de la pandèmia doncs, va estar al peu del canó i va viure doncs, totes aquestes anades i vingudes de lleis bueno, de coses doncs, que va viure i va tenir que decidir en aquests moments. Aquest també, destaco aquest polític perquè n'hi ha molt pocs de polítics que s'hagin atrevit a fer un llibre, com el 2017, 2018 hi van haver-hi molts, enguany, hi ha molt poquets de llibres, políticament parlant, i aquest crec que serà un dels que triomfarà més. Continuem amb un dels llibres que també es vendrà molt, el del Carles Porta, aquest periodista doncs, que està tan de moda amb la sèrie aquesta de Crims de TV3, dels dilluns a la nit, doncs ha tret un que es diu La Farmacèutica. Quan diem La Farmacèutica, els que tenim una edat ja ens vindrà al cap doncs, aquells fets que van ocórrer amb aquella farmacèutica d'Olot que la van segrestar els de l'ETA, doncs ens explica doncs, aquests 492 dies que va estar aquesta farmacèutica segrestada i doncs el Carles Porta amb la seva intriga i amb tot doncs, ens porta aquest llibre que la veritat que està venent moltíssim i és molt bo aquest llibre. Més coses. Arrelats. És un títol doncs, que ens parla de les famílies més antigues de Catalunya. Aquelles famílies que generació rere generació encara estan a la casa que va començar a viure els seus avisavis, tataravis, doncs, aquelles famílies més arrelades, aquelles doncs, nisagues doncs, de cognoms catalans, és un llibre d'aquests doncs, que bueno, jo crec que és molt, molt maco de saber els cognoms i això, i que està venint també moltíssim.
Sí, aquest altre... havia escoltat jo també, que hi havia gent sí. Que feia 300 i 400 anys que vivien la família aquestes cases, sí, vull dir, sí, sí. Són cases d'aquestes pairals de tota la vida, no?
I aquestes generacions doncs, que van vivint. Doncs després tenim un altre, que és el del malaurat que ens ha deixat l'Arcadi Oliveres, aquest filòleg, aquesta persona doncs, que té aquest coneixement, aquest posicionament tan, tan fort envers la vida. Doncs aquest llibre que es diu Paraules d'Arcadi és el seu últim llibre que ha pogut fer i doncs és un d'aquests llibres doncs, també que bé, que s'està venent moltíssim ara aquests dies previs a Sant Jordi. Continuem amb narrativa catalana, narrativa que aquí n'hi ha molta també, narrativa és novel·la, que hi ha molt per triar. Jo et destacaré 4 o 5 perquè no puc dir-ne més, però la veritat és que està venent moltíssims d'aquests llibres. La gent vol aveir-se de tot el que està passant i anar-se'n a una novel·la a pensar en altres coses i no viure doncs, problemes que pot tenir quotidians i amb la pandèmia que tenim al damunt. L'home que va viure dues vegades, en Gerard Quintana, aquest cantant, periodista, doncs ara s'atreveix amb la món de l'escriptura i ha fet aquest llibre, doncs, que és una novel·la d'un home doncs, que amb l'amor i amb les oportunitats, segones oportunitats que pots trobar a la vida, doncs, tendint-se en un món, doncs, de veritat és que és molt recomanable. El tàndem de la Maria Barbal, aquesta escriptora ja...